notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Són pendents d'un incendi a Òrrius, al Maresme, i treballen unes 26 dotacions terrestres i 4 aèries dels bombers per extingir el foc. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la població per demanar que es confini. Allà hi ha la nostra companya de Mataró Ràdio, Laura Cera. Bona tarda.
Molt bona tarda, Mercè. Doncs sí, aquí a Òrrius continua impactant i molt aquesta gran i densa columna de fum ben negre que es manté a sobre just d'aquesta fàbrica de parafins que cap als vols de la una s'ha començat a incendiar. No hauria estat originat el foc ben bé dins del recinte d'aquesta fàbrica, sinó a l'entorn, però el que s'està intentant és contenir aquest incendi per tal d'evitar que s'estengui més cap a la zona forestal. Diuen els bombers que trigaran a poder-lo apagar i que les condicions climatològiques d'un dia com el d'avui, amb molta calor, molta humitat i vent, no són precisament les més favorables. De moment, els veïns de la plaça del poble, a la plaça d'Òrrius, s'estan organitzant per poder anar a buscar, a rescatar alguns veïns que són a cases disseminades i on s'estan originant petits incendis.
Moltíssimes gràcies, Laura. Ja ho sentíem, estarem molt pendents de com evoluciona aquest tema. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat, ha dit, de la intencionalitat política a l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz. Ho ha dit al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i seguretat a Europa.
Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Sí, ingenus, tampoc ho som.
Justament avui han declarat els acusats del cas Kitchen, entre ells l'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha dit que ningú del PP li va transmetre inquietud per la informació de Bárcenas i que va conèixer l'operació a través de la premsa, per tant l'exministre se'n desdiu. I també ha engegat el judici a David Sánchez, el germà del president espanyol, està acusat d'haver obtingut un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE. Més qüestions. Miqui Núñez, Queralt Lahoz, Macaco, Quimi Portet o Sus són alguns dels noms destacats al cicle de concerts per celebrar els 150 anys d'Estrella Damm. De setembre a octubre portaran aquest nou cicle de 45 concerts a 45 sales de tot el territori.
Notícies en xarxa. L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dijous 28 de maig del 2026. Ho tenim tot preparat, com cada dia, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Cantarem cançons marineres anant fins les costes del Maresme. Participarem en un esdeveniment que busca recaptar fons pels malalts i la investigació per l'ELA. Pararem taula i provarem els plats d'un restaurant que té molta tradició de cuina marinera. Descobrirem un projecte al Delta de l'Ebre que té molta relació amb el lideratge i acabarem el programa d'avui parlant de records i de recuperació d'històries. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell d'Arran de Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, dijous. Sí, ja sí. Saps que jo us recordo el dia. Si no és dimecres, us recordo que és dijous.
Sí, i si no dilluns i si no dimarts.
És que és, sobretot per la història de que serem una mica despistats, perquè ja anem fent camí, jo saps, jo pedreta a pedreta, xinutxano, poquet a poquet, i anem arribant al divendres, demà, divendres.
I fa molta calor,
algú havia dit, això és el tema que no volia treure, veus?
Fa molta calor.
No, no.
Que jo tinc la sensació que ja som juliol, pràcticament. Potser és perquè els últims maig no ha fet aquesta calor tan intensa fins que ha arribat juny, i ara... Però jo ja tinc la sensació d'estiu 100%, o sigui que...
25 graus me marcava aquest matí al cotxe.
No, no.
I estem parlant de les 10 del matí, eh?
Pica, pica. Pica la calor.
Sí, pica. M'acatxin.
Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé, com diu la Sílvia, de dijous i demà, per fi, divendres. I sí, lo temps, però lo que m'agrada és lo canvi d'armari. És a dir, que ha vingut molt radical, com dieu, però ja m'agrada anar fresqueta, vestidets, sandàlies... Bueno, estic molt contenta jo per este sentit.
No, no, sí, jo amb això estic d'acord, eh? Sandàlies sempre.
Jo recordo allò del 40 de mayo...
Veurem què passa. Anem a saludar en Sergi Corralde des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, prop de bé i amb molta, moltíssima calor també per cap aquí. Una animalada, eh? Ara ho parlàvem amb companys dels fòrums d'això, de grups de meteorologia, que anem a 3-4 graus més del rècord que era anterior, de maig. O sigui, ens estem passant pobles, països i continents, però pel forro del termòmetre, com podríem dir.
Però 3-4 graus més que el maig de l'any passat?
Que el maig del 2022, que eren més o menys on estaven els rècords fins ara. O sigui que tèlita marinera.
No, no, sí, fa calor de ple agost. Anem a saludar també la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
No està la Carla.
La Carla no està. Carla se fos.
Carla, estàs aquí?
Se fos. Se fos. Sí. El termòmetre
sí,
de fos.
Sí, hi ets, manifesta't. I anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, jo sí que hi soc, mort de calor també, sí, aquí, ja ho sabeu, Maresma tropical, més tropical que mai aquest mes de maig. La veritat és que sí, a mi avui a dos quarts de dotze, el termòmetre del cotxe aquí, 28,5. Vull dir que déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, sí, gairebé 30 graus, veurem què passa. Veurem com avancen aquestes temperatures.
Ens desfarem.
Sí.
Com continua així, ens desfarem, eh?
No arribarem a l'estiu. Però nosaltres, de moment, mentre ens anem desfent, hem de començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que reobre l'alberg de l'Escala després d'una inversió d'1,4 milions per millorar-ne l'eficiència, Sergi.
Doncs sí, mira, una dada. Fa 20 anys també que l'Escola Lloriana de Sant Vicenç de Torelló opta per realitzar les colònies de l'alumnat de primària aquí a l'alberg de l'Escala Empúries. L'equipament, que està tocat a les platges de Sant Martí i el jaciment grecorromà més important de Catalunya, ha iniciat la temporada d'estiu amb unes instal·lacions modernitzades. En concret, l'actuació s'ha centrat a instal·lar plaques fotovoltaiques, implementar un sistema de climatització eficient, renovar la recepció i el mobiliari, aïllar façanes, així com incrementar les zones d'ombra als espais exteriors. S'hi ha destinat una inversió total de 1,44 milions d'euros que han estat finançats pels fons Next Generation. Ho comenta Mònica Martínez, que és la consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya.
Una reforma que ha avançat en la sostenibilitat de l'edifici amb les millors tecnologies més avançades, aerotèrmia, reforçar tot l'aïllament tèrmic de l'edifici, perquè doncs, estem avançant en una xarxa d'albergs amb unes instal·lacions del segle XXI, ja encarrilat al segle XXII.
De fet, l'alberg forma part de la xarxa d'allotjaments vinculats al turisme que està obert en el municipi durant tot l'any. És una proposta, aquesta, que tant la Generalitat com l'Ajuntament de l'Escala volen potenciar, ja que proporciona als visitants una experiència al servei del lleure educatiu i la convivència i descoberta del territori de manera sostenible i assequible. Escoltem ara Josep Bofill, alcalde de l'Escala.
Aquí gaudim de bons hotels, gaudim de bons càmpings, gaudim d'habitatges d'ús turístic, però l'alberg dona una oportunitat o una alternativa de viatjar, que en aquest cas, doncs, a part de les escoles que venen durant tota l'època de l'any, famílies, no?, que segueixen aquests alberts de la xarxa arreu del territori de Catalunya, doncs descobreixen el propi territori, i el que fet que vinguin, no?, escoles, ho comentàvem abans, doncs, de petits coneixen l'entorn i d'alguna manera tenen el record per tota la vida. Per tant, això ens serveix per poder donar a conèixer el nostre territori.
La inauguració de la temporada d'estiu a la xarxa d'albergs de la Generalitat de Catalunya ha vingut acompanyada d'un procés de modernització en un total dels 6 albergs de Catalunya. Més enllà de l'Escala, les actuacions també han beneficiat els equipaments de l'Espluga de Francolí, Vic, Lleida, Tremp i Cabrera de Mar. En total, la inversió ha ascendit als 5,3 milions d'euros, provinents tots dels fons Next Generation, sota el principi de la sostenibilitat i l'eficiència energètica. L'acte de presentació de la nova temporada del Xenescat s'ha realitzat a l'Albert de l'Escala. Enguany, el servei preveu assolir les 377.800 pernoctacions als albergs propis de la xarxa, mentre que els programes socials i educatius contemplen superar les 100.000.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. La sala audiovisual del camp de futbol municipal de l'Observatori de Roquetes va acollir la presentació de la 5a edició del torneig de futbol femení Women's Champions Cup, que se disputarà el cap de setmana del 20 i 21 de juny. Cel.
Sí, Marina, la competició tindrà diverses seus, el Pla de Barra de Camarles, la Unió de l'Aldea i, com a novetat, la nova Mingola de Deltebre i l'Observatori de Roquetes. Escoltem a Frank Carratalà, director del torneig.
Enguany hi ha novetats importants, ja portem 5 anys, això pues, és una satisfacció per a nosaltres. La Women's Champions Cup va començar fa 5 anys a Camarles, només a Camarles, com a única seu. Vam tindre 23 equips en la primera edició, en 220 jugadores, i hem vist com cada any hem anat creixent, hem anat sumant categories i fins a arribar a un total de 9 categories. És una gran satisfacció perquè això es permet, per segon any consecutiu, ser el torneig en format d'un dia exclusiu de futbol femení líder a Catalunya. De fomentar també que en els pròxims anys, cada vegada al territori, hi haguem més noies també que comencen a la pràctica del futbol, no? Jo crec que la Women's, un dels motius és que ha d'ajudar a que les noies practiquen esport.
El torneig segueix creixent, ja que la temporada passada es van fer 7 categories i enguany s'afegirà el futbol 11 en les categories de cadet i juvenil. Tot el futbol 11, de fet, se disputarà a Roquetes. El dissabte, dia 20 de juny, entraran en acció les categories de benjamí infantil, infantil d'iniciació, amateur i juvenil. I per diumenge, les categories de cadet de futbol 11, cadet de futbol 7, aleví i aleví. En aquesta edició de la Women's Champions Cup debutaran més de 20 clubs nous i hi haurà més de 70 equips.
L'Ajuntament de l'Ampolla continua avançant en la millora del drenatge urbà amb l'adjudicació de la redacció de 3 projectes tècnics en diferents zones del municipi afectades per problemes d'acumulació d'aigua en episodis de pluja intensa.
La Junta de Govern Local ha aprovat l'adjudicació del projecte de drenatge de la urbanització Cap Roig a l'empresa Seare Reus Enginyeria SL per un import de 12.000 euros. Este projecte se suma a 2 actuacions ja aprovades anteriorment. D'una banda, el projecte que afecta el passeig de l'Arenal al carrer Mar Bàltic i a l'Avinguda de l'Ampolla, adjudicat a Desti Enginyeria i Obres SL per 11.000 euros. I d'altra banda, el projecte del carrer Acantilats, també adjudicat a Seare Reus Enginyeria per un import d'11.000 euros. La redacció dels 3 projectes compta amb un finançament de l'Agència Catalana de l'Aigua que permetrà disposar dels estudis tècnics necessaris per planificar futures actuacions de millora del sistema de drenatge. Segons fonts municipals, aquests treballs són clau per definir les solucions més adequades i a mitjà termini executar obres que milloren la seguretat, la mobilitat i la capacitat d'evacuació de l'aigua de pluja en diversos punts del municipi.
Anem ara fins les costes del Garraf. La nova regulació que ha tirat endavant el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació obligarà a part de la flota a substituir els motors per adequar-los a la normativa europea, però la Confraria de Pescadors de Vilanova denuncia que va ser el mateix ministeri el que els va aprovar en el moment de la seva instal·lació, Carla.
Doncs sí, la nova normativa exigeix regularitzar els motors més antics per a que s'adecuïn al llindar d'emissions de CO2, tal com exigeix la normativa europea. Els pescadors denuncien, però, que el ministeri els vol fer assumir un cost desproporcionat per una regularització que ells comparteixen en termes mediambientals, però que té origen, diuen des de la confraria, en una homologació de motors que el mateix ministeri va aprovar. Així ens ho explicava Jaume Carnicer, patró major de la Confraria de Pescadors de Vilanova.
El ministeri s'ha trobat amb una problemàtica i és que molts dels vaixells que ell va autoritzar fa 20, 22, 24 anys, ara mateix tenen un problema perquè no saben com quadrar doncs, tot aquest tema d'emissions que els vaixells emeten. I volen posar en pràctica una regulació que pràcticament fa impossible doncs, que el pescador la pugui portar a terme per la gran despesa econòmica que hi ha. El ministeri s'ha trobat amb una problemàtica.
El canvi de motor suposarà una inversió que en alguns casos pot arribar al 500.000 d'euros, un cost que de moment haurien d'assumir els propietaris de les embarcacions, en plena crisi del petroli i amb un clima d'incertesa després de diversos anys encadenant restriccions en el sector.
Mirar d'endreçar aquells motors que són ja una miqueta vells, que en el seu moment doncs, aquesta problemàtica no hi era, que les administracions van veure bé que aquells motors estiguessin instal·lats a les embarcacions, però que ara mateix les emissions que treuen de CO2 doncs no són les més correctes, però clar, això estem parlant d'inversions de 300, 400, fins a 500.000 d'euros, és la part més costosa de qualsevol vaixell de pesca. Si tu, per fer aquesta inversió, no pots tenir una planificació de quants dies de pesca podràs treballar l'any o quants quilos de quines seran les quotes d'algunes de les captures, no pots fer cap tipus de previsió. I el que la gent està preocupada és quina inversió haig de fer, quina rendibilitat em puc treure jo del vaixell. Al final és una empresa que suma i resta com tota la resta.
De moment, la normativa es limita a les embarcacions que tenen declarats més de 221 quilowatts a la llicència de pesca, el que afecta sobretot els vaixells de la flota d'arrossegament, que tenen fins a l'1 de gener de 2027 per regularitzar els seus motors, sota risc de sancions que implicarien la suspensió de la llicència. Tot i això, els pescadors temen que la normativa acabi estenent-se gradualment a la resta d'embarcacions de potències menors, ja que, diuen, és la dinàmica de funcionament habitual de la majoria de les normatives relacionades amb el sector pesquer que es gestionen des del Ministeri situat a Madrid.
Anem fins les costes del Maresme. Arenys de Mar s'assuma a la Setmana de la Natura amb diverses propostes, com per exemple la creació d'un mural sobre el litoral marí del municipi Oriol.
Exacte, Marina. La iniciativa té per objectiu sensibilitzar sobre la preservació i la cura del territori. En el cas d'Arenys, entre les activitats que s'han preparat, hi haurà la confecció d'aquest mural participatiu al pas soterrat de la Riera, també es faran tallers, i una activitat per identificar els ocells. La primera proposta serà l'elaboració d'aquest mural participatiu en què es convida a petits i grans a participar de la creació inspirada en la façana marítima aranyenca i guiada per als artistes Mavi i Plainiain. De moment encara no s'ha definit el disseny, però l'objectiu és embellir aquest pas subterrani, aquest espai. Ho ha explicat la tècnica de l'àrea de Medi Ambient, Jordina Vila.
Penseu que tindrà relació amb tema, per exemple, calamars, amb tema de platges, no sé, s'ha d'acabar de concretar, però la relació que tenim, segur que serà la relació que tenim nosaltres, la societat aranyenca, amb les nostres costes. ¿Vale? Llavors, serà obert a tothom, tant petits com grans, qui vulgui venir doncs podrà participar amb els esprais, amb les plantilles que ens tenen preparades, i llavors farem una mica de pica-pica.
La cita és aquest dissabte a partir de les 11 del matí, just al pas soterrat de la Riera. Aquest diumenge també hi haurà un laboratori de minerals que organitza directament els museus d'Arenys a partir de les 11 del matí amb inscripció prèvia. Les propostes no s'aturen, ja que coincidin amb el Dia Mundial del Medi Ambient, que es commemora el dia 5 de juny. L'endemà dissabte, dia 6 de juny, es farà un taller familiar d'insectes. Jordi Navila explica que l'activitat conduïda per Lab Creatiu servirà perquè, amb materials reciclats, els més petits puguin crear el seu propi insecte.
D'alguna manera doncs, apropen no? el que aquests animalets que conviuen amb el nostre entorn i que normalment ens espanten o no ens agraden, doncs d'alguna manera, creant aquests petits insectes, doncs el que fem és apropar-nos-els i conèixer-los, no? I fer que aquests animals ens caiguin més simpàtics del que normalment la percepció de la societat és cap a ells, no?
La cita per aquest taller és a partir de les 11 del matí a la plaça de l'Església, això el dia 6, eh? I recordem, finalment, Medi Ambient té una última proposta per al dia 13 de juny, un taller per escoltar i identificar ocells que anirà a càrrec del consultor ambiental Pere Alzina. L'activitat, que es farà als horts urbans, combinarà explicacions teòriques, referències culturals i una sortida fins al Rial de la Serp. En aquest cas, es demana també inscripció prèvia.
La Fira Salats d'Arenys de Mar ja té a la venda els tiquets pel sopar popular mariner previst pel pròxim dissabte 6 de juny. Aquesta cinquena edició d'aquesta Fira d'Arrels Salines torna a apostar per una proposta dividida en dos dies i en formats diferents. Per la Fira de divendres ja fa una setmana que les entrades s'han exhaurit.
Sí, la setmana que ve en parlarem més extensament aquí a la Ran de Mar, però ara per ara podem explicar que la Fira Salats tindrà aquesta doble proposta al port d'Arenys de Mar. El divendres dia 6 s'ha previst la fira pròpiament dita amb la presència d'una quarantena de cellers que comparteixen la proximitat al mar i la seva influència en els vins. Ja dissabte, en un format més familiar, es farà un sopar popular de 200 persones que comptarà amb un taller de cuina previ. El tiquet té un preu de 25 euros per un sopar que comptarà amb un menú totalment mariner, amb amanida de sardina marinada, musclos i suquet de moixina. On ja no queden places és per la fira del divendres, una fira que es complementarà amb gastronomia local, música i mig miler de persones que està previst que hi assisteixin. La fira de vins amb arrels salines serà el primer cap de setmana de juny al port d'Arenys de Mar i qui vulgui adquirir tiquets per al sopar del dissabte pot acostar-se a l'establiment de la Copa Negra.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que un planetari inflable itinerant un videomapping gastronòmic a la Torre del Pretori o un espectacle a Teatre Tarragona són algunes de les propostes destacades dins del programa d'activitats que l'Ajuntament de Tarragona impulsa al voltant de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Eclipsi a Tarragona, un descobriment total. Sota aquest lema, el consistori ha dissenyat tot de propostes diverses adreçades a la ciutadania. Es vol arribar a tothom, però es posarà especial èmfasi en els escolars, les famílies i la gent jove amb activitats que arribaran als centres educatius o als centres cívics. Destaca un planetari inflable que proposa una experiència immersiva a l'univers i que recorrerà diferents indrets de la ciutat entre el 25 de juny i el 26 de juliol. També un videomapping astronòmic que es projectarà els dies 25 de juliol i 1 i 8 d'agost a la Torre del Pretori. A banda, no faltaran les observacions del cel diurnes i nocturnes, tallers, xerrades divulgatives i els laboratoris creatius. El creador científic Joan Anton Català explica que està creixent l'interès pel fenomen a dos mesos i mig per la cita.
No només entendre el fenomen físic d'un eclipsi, sinó entendre l'impacte que això significa per temes com la seguretat, que és un tema que preocupa moltíssim, que puguem arribar a tothom a explicar-li com s'ha de mirar de manera segura aquest eclipsi, com no s'ha de mirar. També preocupa temes de mobilitat, per tant, a nivell de país això s'hi està treballant molt i l'Ajuntament, evidentment, des d'aquest punt de vista s'està treballant també moltíssim en aquests dos aspectes. I això serà una bola de neu. És a dir, jo penso, la meva opinió, que cada cop que s'acosti, com més s'acosti l'eclipsi, més interès hi haurà, més preguntes hi haurà, més dubtes hi haurà, més necessitat tindrem d'explicar.
Properament l'Ajuntament també donarà a conèixer quines són les millors ubicacions per viure l'eclipsi solar del 12 d'agost de manera col·lectiva. Ara volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Una situació molt tranquil·la les properes hores a tota la costa, i és que el vent més aviat és feble, girant un palet cap a sud-oest. Això ha provocat una ràpida pujada del mercuri i, de fet, en aquests moments parlem de valors propers als 35 graus en algunes comarques de la Costa Brava, fins i tot arran de mar. Per tant, una temperatura de disbauxa pel que fa a l'època de l'any, però ja diem, amb vent que no ha de ser intens, per tant, la situació marítima molt calmada, marejola en gran mesura. Durant el divendres, una altra vegada estarem parlant d'una situació que al matí serà de vent feble, dominant de sud a la Costa Daurada, de tramuntaneta al nord del Cap de Creus, i de vent variable, si de cas de ponent a la Costa Central, i durant la tarda s'anirà imposant més el vent de xaloc o de llevant. Això farà baixar la temperatura a la Costa Brava i també farà que apareguin alguns núvols baixos o algunes boires, però en general vent no gaire intens, també marejola tot el litoral. N'estem pendents a la xarxa?
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha en Roger Serra. Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs a aquesta hora volem repassar sobretot dues incidències. Autopista AP7, el tram de Vilafranca del Penedès en direcció sud. S'ha produït l'incendi d'un camió, l'autopista ha estat tallada en aquesta direcció, en sentit sud, una estoneta. Ara només queda un carril obert al trànsit. Això està provocant aturades de més de 8 quilòmetres entre Subirats i Vilafranca del Penedès. Per tant, aturades de més de 8 quilòmetres en aquest punt de Vilafranca del Penedès. Això a l'autopista AP7, en sentit sud, en sentit Tarragona, i com et deia, és a causa de l'incendi d'un camió. També a l'AP7, a Sant Cugat del Vallès. Aquí tenim un vehicle avariat. És el voral de la via, però hi ha aturades, almenys un parell de quilòmetres de retencions en aquest punt de l'AP7, a la zona de Sant Cugat del Vallès, i en sentit nord, en sentit Girona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.
Sergi ens porta de restaurant cap a un local molt mariner de l'Escala i una llarga tradició de cuina de peix. Sergi.
Sí, Marina, estic aquí a la Clota Petita, en diríem, a l'Escala, entaulat al restaurant del Merilú amb la Mary Jaques, on em disposo, òbviament, a parlar de peix i cuina. Primer de tot, Mary, sigues molt benvinguda a la Randa Mar.
Moltes gràcies.
Estem al Merilú. Volíem dir que, primer de tot, com ens definiries aquest espai on ens trobem ara i una miqueta la filosofia d'aquest restaurant?
Mira, és un restaurantet que gestionem amb la Lu i jo, i es diu Merilú, i toquem molt producte de proximitat, tenim tot peix d'aquí a l'Escala, sobretot el peix blau, les nostres sardines i les nostres anxoves al picant, que li diem l'anxova de l'Antonio, que és una anxova que ens van avançar a fer, és un patró d'una barca que ara ens ha deixat fa poc, pobret, i ens va ensenyar a fer aquesta anxova, que l'esganyem, li traiem cap i tripes, això és esganyar, la fem amb una paella amb oli, all, bitxo i vi blanc. Deixem que evapori el vi, es fregeix una mica l'anxova i cap a la taula. I com, bueno, com jo estic ben enamorada d'aquest poble, de les anxoves i del peix blau que tenim, que és un port important de peix blau.
Veig menció i has anat cap al plat estrella.
Sí, perdona, bueno, jo és que les meves anxoves i el peix blau. També toquem, les nostres verdures tot ho comprem al mercat del poble de l'Escala, he de dir que és verdura molt bona, de la parada de la Mariela, i mirem de tot que sigui de per aquí.
En dono bona fe perquè normalment coincidim.
Sí, a vegades ens trobem al matí, és veritat. Sí, sí, és molt maco anar a comprar al mercat, eh? Vull dir, des de la gent, com nosaltres, de la nostra edat, i m'agrada molt trobar les senyores grans del poble al mercat perquè sempre et pregunten coses. Nena, aquest plat com l'hauríem de fer, nena? Aquest... I és molt proper, és molt maco, és molt maco.
Diuen molt de la cuina del mercat, però sí que és cert que cada cop ens allunyem més dels mercats.
Però bueno, el que hem de fer és que la gent del poble vagi al mercat, que vagi a les nostres peixateries. La Núria Gifre té una peixateria boníssima amb producte cada dia fresc, que arribes de les llotges d'aquí de l'escala de Palamós i de Roses, i això el que hauríem de fer és tots comprar productes d'aquests.
Em parlaves de l'Alú, tu i de l'Alú. Qui sou al darrere? I explica'm una miqueta la història d'aquest Mary Lou.
Bueno, l'Alú és la meva parella. L'Alú no és bé del món de la restauració, però fa 26 anys que estem juntes portant aquest negoci. L'Alú és una gran decoradora i és una manetes, i totes les coses boniques que tenim en aquest restaurant els fa ella. Cada dia ens fareu emocionar i tot. I que és una tia que ha seguit tot i hem muntat un restaurant preciós.
Mary, tu sí que vens de família cuinera.
Sí, home, a casa venim de restauració i som gent que ens agrada molt el que fem i som molt passionals.
Parlant de tu, ara em deies que venies de família de cuinera. Suposo que ho heu mamat de molt joves. D'on et ve tu el fet de dedicar-te a la cuina?
Jo vaig estudiar hostaleria a l'Escola Hostaleria de Girona i vaig fer servei, no vaig fer cuina. El meu és tot molt... Ho he anat aprenent jo mica en mica, he anat treballant a diferents llocs i m'apassiona la cuina. Verdaderament faig una cosa que m'agrada, m'encanta cuinar, però no ens oblidem mai que m'agrada molt sortir a la sala. Jo agafo les comandes del restaurant i després me'n vaig a la cuina a cuinar-los. I és una cosa que és molt meu, ho he fet així sempre. A vegades me diuen que tinc que posar algú que agafi comandes i jo els dic que no, que jo tinc que agafar les comandes perquè sé el que la gent li agrada, sé quin producte haig de vendre, i ho hem fet sempre així. I bueno, l'Alú serveix les taules també i jo estic a la cuina. I doncs, tenim una mica d'equip que ens ajuda també, que som molt trempats.
Aquí es canta el menú?
Aquí es canta el menú i tenim la carta només en català, però jo parlo català, castellà, anglès i francès i per telèfon, si fa falta.
Mary, hem vingut a parlar de cuina, hem vingut a parlar de cuina de peix. Ens has fet aquesta introducció, aquest tràiler estel·lar, no?, de les anxoves al picant, però m'agradaria saber com tracteu aquí el peix al Mary Lou.
Aquí el peix, a part del peix blau, també m'arriba peix a través de la Núria Gifre, que toquem peixos no molt coneguts, com pot ser el gat, que és el gat és un tauró petit, que el fem a l'all i pebre. Després toquem lluç d'aquí, toquem rapets d'aquí, i el peix arriba, el netegem, tenim unes bandejes especials de peix perquè no toqui mai l'aigua al peix, i el més bo és que ens arriba peix cada dia i es ven cada dia. Més fresc és impossible. Arriba abans aquí a casa meva, a l'Escala, als restaurants d'aquí, que pot ser un Girona o un Barcelona, vull dir, és molt, molt directe aquí a l'Escala.
Esteu a tocar de port.
Home, clar, estem aquí al costat. Quasi podrien saltar les sardines i les anxoves directe aquí.
Amb els pescadors es parla sovint, no pescadors, ara ve el cap també en Josep Pla, que ho va escriure en el llibre, no? Es parla molt del millor peix, del peix més agraït, de tu com a cuinera. Una miqueta... Sobretot, tu parles moltes bondats del peix blau, no? Però per tu, per exemple, a cuina, quin seria el peix agraït o quins són els peixos més agraïts?
Home, nosaltres fem un suquet de rata, les rates aquestes més grosses, que és un peix blanc, i és un peix que poder no es valora gaire, però és molt semblant al rap, i és un molt gustós, i jo faig un suquet de rata molt bo. També tenim l'escrita, que també en fem un suquet, i després, bueno, ja coneixem els peixos. Ara hi ha un peix que surt molt, que és la lletja, que és un peix blau de carn blanca, que és peix d'aquí, i per fer l'espatlla així a lo donostiarra amb una mica d'oli i all és molt i molt bo. Tenim peixos, com l'he de dir, la rata, l'escrita, són peixos d'aquí, però no són d'aquests tan cars, són boníssims per fer suquets, per fer l'espatlla.
Hi ha una creença, que no sé si és falsa o no és falsa, tu com a cuinera m'ho has de dir, que la bona matèria prima, quan menys tractada o menys romansos, millor.
Ja, mira, el peix, si tu l'agafes fresc, a la planxa, amb una pesa amb una mica d'oli, all i bitxo, i una mica de vinagre, o si no només planxa oli, sal i pebre, boníssim.
Digue'm, per exemple, ara em parlaves de diferents espècies, no? Si jo volgués fer un peix a la planxa, quin peix em recomanaries?
Doncs, a veure, tots els coneguts que coneixem, com pot ser el rap, el lluç, tot això és molt conegut, però per exemple, què et diria jo, la cerviola, que és un peix que entra a l'estiu, que és un peix molt bo per fer la planxa, és perfecta. La lletja és per fer la planxa també. Ara començaran amb l'època de les tonyines, una tonyina volta i volta, oli, sal i pebre, excepcional. I això ho tenim aquí, vull dir, les nostres llotges hi ha tonyines, ara d'aquí poc n'hi hauran.
A vegades fem filets, fem peces senceres. Això he escoltat diverses opcions. Depenent de la mida del peix, o sempre és millor fer la peça sencera?
Jo faria peça sencera, perquè jo soc dels que m'agrada escurar els caps, m'agrada escurar les espines, i és molt més gustós. El peix és com la carn a prop de l'os, molt més gustosa. L'espina, la carn de peix a prop de l'espina, és molt gustosa. Els peixos tenen espines, i la carn tenen ossos, i el que ens agrada menjar escurar és molt, molt divertit.
I allò del peix al forn, que normalment són més bones les patates?
Això passa amb el suquet igual. Tu fas un suquet de lo que vulguis i el més bo són les patates, i el peix al forn passa igual. Agafa tot el gust del peix i de tot el que has preparat.
Entrem una miqueta més en filosofia. Abans parlàvem de la compra al mercat, de la cuina del mercat. Tenim un problema greu a les peixateries, que la gent, que tu vas a una peixateria i la mitjana d'edat de la peixateria, i jo no m'aventuro a dir, però hi havia algun estudi que deia que era per sobre dels 55 anys. Què hem de fer aquí?
Pues poder hauríem de començar amb les escoles, que els expliquessin, que i a més a la peixateria, la Núria, per exemple, vas allà i qualsevol tipus de peix te'l filetegen, te'l preparen. A més diu, no, és que no mengem sardines perquè fan olor. O pudor, diuen, la dic, les sardines no fan pudor, fan olor. Aleshores hi ha molts mètodes, com unes papillots, o hi ha moltes coccions que els agafes i és fàcil de cuinar. És, poder hauríem d'ensenyar-los i als nanos a les escoles que una sardina embolicada en paper de plata i una mica d'oli i all i julivert és ben fàcil de fer. És posar-ho en un forn, tancar, tants graus, tants minuts. Vull dir, això poder hauríem de començar que els nanos anessin a comprar peix i no anessin tant al súper a comprar menjar preparat.
I ensenyar a cuinar, no? Perquè abans jo parlo per la meva part, que per exemple a mi m'havia ensenyat a cuinar l'àvia, no? També la meva mare, però cada cop, no sé si la figura de l'àvia, això de l'àvia que ensenya a cuinar o por ahí, també s'està perdent.
Sí, s'està perdent perquè les mares treballen, les àvies també treballen, vull dir, això si no deixem que donem més temps a la gent perquè o fer el que dius tu, poder fer uns cursets, fer unes classes. Jo estic preparada, si et d'ensenyar-los la mainada, preparar quatre plats, estic preparada el que sigui. Ho faria gratuïtament, vull dir, jo el que t'interessa és que la gent torni a cuinar, i aprengui a cuinar, i que faci servir els nostres productes d'aquí.
No ho negarem que estem en un lloc molt turístic, l'Escala és un lloc turístic, igual que Roses, igual que Palamós, igual que els pobles de la costa, jo vinc de fa dos dies de Sicília, exactament, estem en la mateixa posició, no? Una mica de reflexió, com ha afectat el turisme al món de la cuina i sobretot al món de la restauració? Perquè moltes vegades tenim la sensació de que, no sé, no m'aventuraria, no?, a dir si hi ha hagut una pèrdua de qualitat o una pèrdua de certs menjars, certs, etcètera, en favor d'uns altres. Com ha afectat tot plegat?
Bueno, tant de turisme, igual s'han muntat grans hotels amb menjars d'aquests de bufets i aquestes coses, que això aquí potser s'ha perdut una mica la qualitat, però l'Escala en si tenim la gran sort de que tenim grans restaurants amb encara molt bona qualitat, eh? Jo crec que l'Escala és d'aquells pobles que encara conservem una mica l'essència d'abans, de fer els plats d'abans, i hi ha molta qualitat de restaurants, crec. Jo crec que sí, eh? Vull dir, ho veiem els caps de setmana, la gent que ve aquí, i hi ha qualitat a l'Escala.
Estem, ja per acabar, deixem fer una miqueta de cuina de temporada o una miqueta de proposta final de maig, que sembla més aviat juliol per les temperatures que estem tenint aquests dies. La cuina amb les estacions també canvia, no és el mateix la cuina d'hivern que la cuina d'estiu, no? Com es nota això anant, o com ho feu, substitueu certs plats en el menú diari, com canvia la forma de cuinar?
Nosaltres ara ja estem canviant molts plats d'hivern que ja no surten tant, i ja estem començant a fer moltes amanides, sopes fredes, ja començarem amb els gazpachos, les nostres sopes de meló, i sempre fem amanides. Jo, com que sóc escalenca, pues, o una amanida amb tomata i sempre hi posem anxoves o bonito, i després amb els plats. La gent vol molt de peix ara encara més peix, perquè és més, no carrega tant amb la calor, la gent no té tanta gana, i fem els nostres peixos, tot això que hem explicat fins ara, i algun dia també fem algun suquet que la gent li els agrada la cassola.
Mary, fins aquí. Moltíssimes gràcies per haver parlat aquesta estoneta del Merilú, on ens trobem ara a l'Avinguda Riells d'aquí a l'Escala, per haver parlat de cuina, de peix i també haver donat una miqueta a la neurona sobre reflexions una miqueta del món en general.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
I deixem la gastronomia, anem fins al Delta de l'Ebre, en concret a Sant Jaume d'Enveja, per parlar sobre la cinquena edició d'Ens movem per l'Ela, i per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat. En parla amb un dels regidors. Cel.
Sí, Marina, anem a parlar amb Joan Bertomeu, regidor d'Esports de Sant Jaume d'Enveja, sobre la cinquena edició d'Ens movem per l'Ela, que celebren este cap de setmana al municipi. Joan, benvingut a Arran de Mar.
Gràcies, ben trobat.
Joan, ja són 5 edicions, no?, d'Ens movem per l'Ela. Què significa per a Sant Jaume, per al poble, haver consolidat una jornada com esta?
Bueno, consolidar una jornada com la d'Ens movem per l'Ela ens satisfà moltíssim, ja que com a mínim fiquem el nostre granet de sorra en esta lluita constant per aquesta malaltia tan cruel. I, bueno, ojalà en coses d'aquestes poguéssim donar nosaltres una solució, però per lo menos intentem fer-ho.
Uh-huh. La solució com a tal, evidentment, no es pot donar, però, com has dit, no?, aportant el vostre granet d'arena, pues, la cosa, bueno, pues, pot millorar d'alguna manera. I, clar, jo entenc que des de la primera edició fins ara no ha estat sempre igual, ha anat evolucionant d'alguna manera.
Bueno, clar, cada any té una mica el seu canvi. En si sempre fem, o s'està fent, pràcticament el mateix, és a dir, fem una cursa i fem una caminada i fem una travessa pel riu, però bueno, sempre hi ha algunes variants entremig que anem modificant. Aquest any mateix, pues, una de les variants que han fet ha sigut per tal de poder atraure més participants al moment de la travessa. El que han fet ha sigut inscriure la travessa dins el que és la Lliga Catalana d'Aigües Obertes per mig del Club Natació Amposta, que el qual tinc que agrair moltíssim la seva voluntat quan jo els vaig dir-los perquè, bé, explico, la Federació Catalana, quan es van ficar en contacte amb la Federació Catalana de Natació, el que ens va dir va ser que des de l'Ajuntament no podíem sol·licitar este tipus de travessa, que això ho havia de fer-ho un club de natació. Bé, llavors jo em vaig ficar en contacte amb la junta del Club Natació Amposta i, bueno, molt bé el que el Club Natació Amposta ha fet i ha treballat perquè aquesta cursa pogués atravessar, pogués arribar a tirar endavant. És a dir, agrair moltíssim al Club Natació Amposta per brindar-se per poder-vos col·laborar. Esperem que sigui efectiu i que aquesta crida per mig de la Federació Catalana de Natació en la Lliga d'Aigües Obertes pues donarà el seu resultat. De fet, ja l'està donant, però bueno, veurem. D'aquí al dissabte sempre s'apunta molta gent i l'últim dia encara és el dia que possiblement més gent s'apunta.
Mm-hmm. Però en esta, no, incorporació a la Lliga Catalana d'Aigües Obertes, això suposarà que, bueno, que vingui més gent, no?
Sí, el tema és este, i la realitat és que veiem que la quantitat d'inscrits i d'on s'inscriuen pues ve de bastant lluny, inclús hi ha gent de Mallorca que venen a apuntar-se aquí. Suposo que no vindran nedant de Mallorca fins aquí.
Esperem que no, que vindran cansats.
Se guardaran les forces per anar d'aquí, no? Però bueno, bé, molt bé.
Molt bé. I a part de la travessa nedant, que clar, això jo entenc que també és per a un nivell de més alt, no? No és per a tothom, no? Però que també hi ha altres opcions que sí estan per a públics bueno, diversos.
Sí, se fa una cursa i una caminada que totes dues surten al mateix moment i itinerari. És una cursa caminada de 6 quilòmetres, és a dir, sortint des del pont Lo Passador anem fins a Balada per la carretera de Sant Jaume a Balada i després tornem pel passeig, bueno, estos 6 quilòmetres, i ja està. És una cursa que, bueno, evidentment la cursa la fan en no res, en molt poc rato. La caminada dura una mica més, però bé, i a part també, pues, bueno, després tenim actuacions de grups i entitats del municipi, també tenim los castellers, xicules, xicules del Delta, que també venen a fer castells, no és la primera vegada, ja m'he acut més vegades, i bueno, omplim una mica al matí, després en sortejos i bé, i acabarem un final de festa en un dinar, una paella per a tots els participants i per a tots aquells que vulguin, participar d'este dinar.
Mm-hmm, molt bé, heu omplet aquesta jornada, no?, que al final és bueno, una trobada que a part de ser de caire esportiu també és un caire social molt marcat i de fet, clar, enguany hi ha dos veïns afectats per l'ELA a Sant Jaume d'Enveja. L'alcaldessa ho dia en les declaracions, diu, clar, un poble com Sant Jaume que n'hi haigo dos, no? I al final això també acaba de marcar encara més, jo crec, l'esperit de la jornada.
Sí, malauradament ja no en teníem massa, ja en teníem massa en un i ara pues, ja en tenim dos i és un noi bastant jove, però bueno, té igual que sigues jove que sigues gran, al final aquesta malaltia afecta de la mateixa manera a tothom, per desgràcia. Però bueno, nosaltres ni que en llaguen un ni que en llaguen dos farem el que tinguessin que fer per aquesta malaltia i per ells i per qualsevol que la tingui.
Mm-hmm. Perquè cal remarcar, no?, que tota la recaptació que fareu se destinarà a la Fundació Catalana de la Miquel Valls. Perquè com funcionen les inscripcions?
Les inscripcions tenim una pàgina web que és la 13 Esports i per mig de 13 Esports s'apunta tot aquell que vulgui, o bé a la cursa o bé a la travessa o bé a la caminada, o inclús tenim un dorsal zero també per aquell que diga jo vull col·laborar però no puc vindre a participar o no vull participar, doncs també tenim això. Llavors les inscripcions van totes per allí, però també les podrem fer in situ el mateix dissabte del matí a les 9 del matí, això sí, la gent ha de ser puntual perquè si no la cursa i la caminada comencen a les 10, llavors clar, entre les 9 i les 10 tenim que donar temps a que tothom que pugui inscriure's que s'inscrigui tant a una cosa com a una altra. Els preus són bastant econòmics per a tot i bé, ja et dic, hi haurà temps hasta el dia de la mateixa cursa. Per la web no, per la web se tanca el dia 28, és a dir, crec que demà se tanca la web. I bé, llavors tot aquell que no pugui o no hagi volgut inscriure's per la web se podrà inscriure el mateix dissabte pel matí a les 9 del matí.
Mm-hmm. Però sobretot això, puntualitat, mm-hmm. I que clar, d'anar, bueno, tots els tempos estan marcats. Molt bé, i llavors, bueno, com dius, no? Hi haurà actuacions, dinar, un dia popular, paella, vull dir, un dia rodó, Joan.
El que busquem és que sigui un dia de festa. Vale. Dins de tot lo mal, que busquem que sigui un dia de festa on la gent pugui gaudir del seu esport preferit o d'allò que vulgui fer, però és que a més pues, que tinguessin la distracció d'aquestes actuacions, que segur que estirà la rítmica, estirà el club de rem i xicuelos del Delta, on faran aquest tipus d'actuacions. Cushinkai, que sempre competeix, en guany no pot competir perquè té una competició fora d'aquí, igual que li va passar l'any passat, per exemple, al club de rem, que tenia el campionat de Catalunya de rem i tampoc va poder estar-hi, però, en fi, les entitats que poden estar i poden demostrar la seua disciplina, pues allí estan. Ja dic, intentarem passar un matí bé, molt distret. Després hi haurà sortejos, tenim bastants sortejos d'àpats a restaurants de diferents municipis. També s'ha brindat per a fer un àpat, regalar un àpat el restaurant Les Moles de Ullacona. I, bueno, la farmàcia de Vicky, una noia que té del poble que té una farmàcia a l'aldea i també se brinda tots els anys a fer un pack de productes, la farmàcia del nostre poble que també se brinda a fer un pack de productes. Bueno, hi haurà sortejos, hi haurà distraccions durant tot el matí. Si era un matí atapeït, un matí que no volem que es faci llarg, per això volem concentrar-ho en 3-4 hores com a molt, i després el guany tenim com a novetat. Bueno, sempre hem fet una mica una rostida, ¿vale? Però enguany hem volgut fer una mica d'arròs, que vingui de fora, pues, vegi una mica la paella que tant agrada a tothom i bueno, que puguem fer-se un plat de paella tots junts, en germanó, això ho farem allà dins el casal. Bueno, quan sirem encara no ho sabem, però calculem que aproximadament unes 200 o alguna més de 200 persones. Espero que hi hagi arròs per tots.
Esperem que sí. Esperem que sí. No, i clar, jo també ho veig com molt participatiu, no? Tots els col·laboradors que ho participen, no? Per a fer els sortejos. La gent de Sant Jaume. Això és que a Sant Jaume sou molt de sortir al carrer i de llançar-vos a qualsevol iniciativa, sobretot quan és solidària, perquè a l'Ajuntament, bueno, al poble, se fan un munt de propostes i d'iniciatives així que tenen un rerefons social i això, vull dir, això ho destaco molt del vostre poble.
Jo crec que és un ADN que tenim. Jo diria que és un ADN que tenim, perquè això no ve d'ara, això ja ve de fa molts anys, eh? Jo recordo anècdotes del municipi que el poble s'ha unit bastant, eh? Bastant per a fer bueno, diguem-ne, per fer el poble més gran, potser no, però sí per ajudar i col·laborar en qui sigui. Això són iniciatives que han sortit i que sortien a vegades d'una sola família, no d'una entitat com ara l'Ajuntament, sinó a vegades d'una família a fer alguna cosa i s'ha col·laborat, el municipi col·labora. Crec que és un ADN d'este municipi de Sant Jaume d'Enveja que el portem i el portem a la sang.
ADN Sant Jaumero. I claro, a part de tot això, de recaptar fons, també jo crec que és una oportunitat per visibilitzar, simplement visibilitzar l'ELA, perquè igual hi ha gent, moltíssima gent que no la coneix.
Bueno, jo crec que avui possiblement ja no n'hi haurà tanta, però sí, segur que sí que hi ha gent que no, o per lo menos que no sap l'afectació sí. Que té esta malaltia.
A Sant Jaume sí que n'esteu assabentats i assabentades tots, això ja sí.
Per desgràcia sí, però sí, jo crec que molta gent sap el que és l'ELA, però no sap realment en aquella afectació que té l'ELA, perquè l'ELA té una afectació brutal, no només pel que la sofreix, sinó també pel seu entorn.
Mm-hmm. Sí, 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 vull dir que de fet surten moltes... bueno, s'estan treballant ajudes, no?, per la gent que al final acaba... Bueno, la familiars i la gent que acaba cuidant aquesta persona, perquè és totalment dependent del seu entorn.
Molt dependent. És una afectació molt dependent i que és... Ho he de dir així també. És molt cara. Clar. És molt cara. La dependència és molt gran. I afortunadament aquella persona que, tot i tenir l'ELA, té una economia sana o mig sana, pues bueno, però aquella persona que l'economia no és gens sana, perquè ara imagina't algú que no tingui un ascensor per a pujar i baixar a casa, que n'hi ha, i que tingui l'ELA i que no pugui sortir d'aquell pis perquè no se'n pot comprar-se en un altre, perquè no pot anar de lloguer a un altre lloc. Què és això de quedar-te dins de casa? Perquè el braç depèn aquí, sí, però depèn aquí no es pot treure. I clar, hi ha un vehicle, poder condicionar un vehicle per a tu, clar, és que això, si no pots econòmicament aguantar-ho, sostindre-ho, la malaltia, damunt de tot el que té ella com a malaltia, damunt se carrega tot aquest sector econòmic que no l'han de perdre de vista, que per això s'ha treballat tant per la llei per l'ELA, i que, bueno, que encara tampoc s'ha fet els avanços, que està aprovada, però encara tampoc s'han fet els avanços reals que tot això deu de tenir. Aquella persona que ho sofreix això econòmicament també és molt, molt, molt dur per a ells i per a la família.
Sí, la família al final, clar, és una, bueno, una càrrega econòmica més que, clar. Que bueno... Pues bé, Joan, crec que ho tenim tot repassat, lo de la jornada. A on és el punt de concentració?
El punt de concentració és al Pont Passador. Vale? Vull dir, a les 9 del matí tothom que estigui allí, tot aquell que no estigui inscrit que vingui a inscriure's, també recollir els dorsals, també siguin a l'estora. I, bueno, i com a les 10 començarem la cursa i la caminada, esperarem ser puntuals. Però si no ho som massa, tampoc passa res, que és un dia una mica de costellada.
Sí.
I bé, la qüestió és que el matí mos passi molt bé. Tinc que donar les gràcies, i ho tinc que dir aquí, a la Fundació Miquel Valls, per tot el seu treball que està fent per aquesta malaltia, per la seva col·laboració en tot, vale? A la seva presidenta i a tothom que participa, a tota la gent que està dins d'este grup. I també agrair a tots els col·laboradors que estan en NATO, puc nombrar-los a tots perquè tampoc me'n recordaria, perquè n'hi ha, afortunadament, ne són bastants, i perquè sense tothom que participa i que col·labora en este dia, això no seria possible. Al final això és un dia que no es tracta de pagar diners per a fer això o per a fer allò, sinó que se tracta de tindre gent col·laboradora, gent voluntària, que també en tenim molta, per a poder que este dia funcione tal com deu de funcionar.
Uh-huh. I tant que sí, pues, mira, Joan, des d'aquí, que vaig molt, molt bé este dissabte, esta supercita, la cinquena edició d'Ens Movem per l'Ela, que vaig tot molt, molt bé, i que segur que Sant Jaume veurà una jornada magnífica i en un ambientasso, que, bueno, vosaltres ja ho sabeu, com us ho munteu tot. Moltes gràcies, Joan.
A vosaltres per invitar-vos.
Doncs, Marina, una proposta esportiva molt necessària, ja que el seu principal objectiu és recollir fons per a la investigació per a l'esclerosi lateral amiotròfica, més ben coneguda com ELA.
Precisament aquesta setmana, a principis de setmana i la setmana passada, també parlàvem d'una proposta relacionada amb l'esport i amb el mar, també amb aquest objectiu de recollir diners per l'ELA, i que va tenir lloc el cap de setmana passat. Està bé veure que arreu del territori hi ha propostes d'aquest tipus. Moltes gràcies, Cel.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura, espatlles, malgrat la por. Fent el mort, la vida passa igual.
Així arribem al final d'aquesta primera hora de Ronda de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins a les 6 de la tarda. No marxeu.
A Ronda de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's curd. You know how to be a ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más.
Okay.
Baby, just hush the talking and let my loving ease your mind.
Xarxa.
Bona tarda, són les 5, notícies. Reobre l'alberg de l'Escala després d'una inversió d'1,4 milions per millorar-ne l'eficiència.